Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors.
Josep, tu et sents gran?
Doncs no, malgrat que ja tinc 79 anys.
Això vol dir que no aniràs a Fira Gran?
Clar que hi aniré. Ja saps que allà et vaig conèixer i sempre m'ho passo molt bé.
Fira Gran, el Saló de la Gent Gran de Catalunya, que celebra les drassanes de Barcelona del 23 al 26 de maig. 4 dies amb més de 400 activitats gratuïtes. Fira Gran és una fira on podràs informar-te i divertir-te. Recorda, del 23 al 26 de maig. Més informació a firagran.com, amb el patrocini del grup Mèmora.
Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Dues de cada 10 persones ateses per Càritas tenen una feina que no els permet arribar a final de mes. Són treballadors pobres. Amb la vostra ajuda i el recolzament de Càritas, aconseguirem que tinguin una feina digna i surtin de la precarietat. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel. Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
D'això, de la innocència de la gent. I és que atenció a les dades. Uns 2.000 milions de tones de menjar anualment van a les escombraries. O el que és el mateix, cada any l'atmosfera absorbeix 3.300 milions de tones de diòxid de carboni per aliments que algú ha comprat o cultivat i que han acabat a les escombraries. El 30% dels aliments són els que no aprofitem. Unes 100 tones d'aquests aliments llançats són a Europa. Només amb les dades europees podríem evitar la fam al món? La resposta, sí. 2 vegades la fam al món. 7,7 milions de tones alimentàries llançades són a l'estat espanyol. I a casa nostra, al nostre país, a Catalunya, 262.471 tones. És a dir, els catalans malbaraten cada any 35 quilos de menjar per persona. prou per alimentar 500.000 persones durant 365 dies. Tot aquest malbaratament és culpa de la sobreexplotació, de la sobreproducció o del consumidor. Doncs segurament tots hem d'assumir la nostra part de corresponsabilitat en una cadena alimentària que no només oblida, sinó que sembla que menys té 795 milions de persones. 795 milions de vides humanes que passen fan al món cada dia. Per sort, com sempre, hi ha qui pensa en alternatives solidàries. Des d'aquest dijous, el centre de la ciutat de Barcelona comptarà amb un nou recurs per combatre, doncs això, el malbaratament alimentari. Es tracta d'una nova nevera solidària, un punt físic on deixar excedent de menjar i que forma part d'una xarxa desplegada des de fa 3 anys a diferents punts de l'Estat, amb l'objectiu de donar valor als aliments i tenir la possibilitat de compartir-los i no malbaratar-los. La nevera està situada al carrer Casp, concretament al número 80, a la seu d'un campus d'innovació i emprenedoria. I posa a l'abast de tothom, qui vulgui participar-hi, un refrigerador per deixar-hi excedents alimentaris que poden ser aprofitats per qualsevol persona, amb independència de la seva situació socioeconòmica, tot garantint així la confidencialitat dels usuaris, a més. Totes les tasques de neteja i revisió de la caducitat dels aliments que s'hi dipositen la portaran a terme persones voluntàries que han estat formades per tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya per vetllar, com dèiem, pel bon funcionament de la nevera. La iniciativa Nevera Solidària, nascuda el 2015 a la localitat biscaïna de Galdacao, ja compta amb una vintena de punts solidaris d'aprofitament segur dels aliments arreu de l'Estat. A Catalunya, de fet a casa nostra, fins ara n'hi havia 4, als barris de Sant Andreu i el Clot, a Barcelona, a la Seu d'Urgell i a Vilaseca. La xarxa completa amb neveres a Galdacao, que en té 2, Vitoria, Toledo, Leioa, Donosti, València, Les Artes, Saragossa, Plència, Santiago de Compostela, Madrid, Sevilla, Basauri i Múngia. Es calcula que entre totes les neveres de la xarxa, cada mes eviten que acabin a les escombraries prop de 2.000 quilos de menjar aprofitable. Aplaudim des d'aquest programa, des d'aquesta ràdio, iniciatives com aquesta. Molt bona tarda, salutacions del nostre tècnic Antoni Huguet i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademécum.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademécum, el programa de la gent sana. Infosalut.
I ja ho saben que cada divendres comencem el Vademécum doncs, tractant les notícies que han estat més rellevants durant la setmana respecte al que fa a salut. Comencem parlant de la supervivència al càncer d'ovari, que s'ha incrementat un 11% en 15 anys. Es tracta d'un tumor amb una alta mortalitat, però els nous tractaments i l'assistència en hospitals especialitzats han millorat el pronòstic de la patologia. Un dels problemes en la lluita contra el càncer d'ovari és la detecció precoç, ja que el 75% dels tumors es diagnostiquen quan ja estan molt avançats. Es tracta d'un càncer sense símptomes al principi i els que apareixen posteriorment són comuns a moltes altres malalties. Aquest tipus de càncer cal recordar que és el 8è més freqüent en dones a Catalunya, amb prop de 445 casos nous a l'any, gairebé el 3,5% de tots els tumors en dones. Segons els metges, una de cada 75 dones al món serà diagnosticada al llarg de la seva vida de càncer d'ovari. I atenció, perquè el consum de làctics, especialment la llet desnatada, pot reduir el risc de càncer de colon gairebé a la meitat, segons un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El principal responsable d'aquesta disminució és el calci per les seves propietats antitumorals. Aquest és l'estudi sobre nutrició més important que s'ha fet a Espanya. S'ha fet sobre una població de més de 7.000 persones d'entre 55 i 80 anys, totes amb un risc alt de tenir malalties, doncs això, cardiovasculars. Durant 6 anys s'ha fet un seguiment de l'alimentació d'aquestes persones i s'ha vist que les que prenien més de 2 racions de làctics al dia, especialment de llet, tenien fins al 45% menys de risc de tenir càncer de colon que els que en prenien menys. La més beneficiosa, segons l'estudi, és la llet baixa en greixos, però això no vol dir que la llet sencera tingui els efectes contraris. No s'ha observat que pugui incrementar el risc de càncer. I parlem ara de xarxes socials, i és que un vídeo compartit a Facebook per un metge nord-americà sobre els efectes directes del tabac en els pulmons dels fumadors s'ha fet viral. En només dues setmanes, el vídeo ha arribat als 60 milions de visualitzacions i s'ha compartit més de 600.000 vegades. El vídeo es compara l'estat dels pulmons d'una persona no fumadora amb els d'un fumador que consumia un paquet de tabac al dia durant 20 anys. El primer pulmó, de color rosat i flexible, s'infla amb facilitat quan inhala l'aire. L'altre, negrenc i sense elasticitat, gairebé no creix quan l'aire hi entra a l'interior. La pregunta que la doctora llança a l'aire remou la consciència als fumadors més empedreïts i ens pregunta: i tu, encara vols fumar? Finalment, us parlem d'una operació policial, i és que la Policia Nacional ha immobilitzat 2.000 quilos de carn caducada durant la inspecció en una empresa de distribució càrnica de Calvià, a Mallorca. També s'han detingut quatre persones de la mateixa família de l'empresa Càrniques Lluís com a presumptes autors de diversos delictes contra la salut alimentària, els drets dels treballadors, falsedat documental i també estafa. La carn intervinguda estava congelada sense etiqueta, amb dates i registres falsos, i era en un magatzem del polígon, i són Bugadelles de Santa Ponça a Calvià. Les declaracions dels treballadors i d'altres que ja no treballen a l'empresa van destapar també l'abús laboral a què eren sotmesos. Feien jornades de fins a 84 hores setmanals, cobrant sous de 1.000 o 1.200 euros al mes, sense dret a pagues extres i fins i tot sense vacances o en dies limitats. Es van detectar altres irregularitats com acomiadaments improcedents a causa de baixes laborals per accidents ocorreguts en la mateixa empresa o en saber el diagnòstic d'una malaltia o obligar a treballar amb vehicles que no complien les condicions necessàries per circular o transportar el gènere.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei. L'entrevista.
Fa pocs dies, en aquest mateix programa, ens fèiem ressò d'aquesta notícia, i és que els laboratoris homeopàtics disposen de 3 mesos per demostrar que els seus productes són eficaços, de la mateixa manera que fan els medicaments convencionals. En cas que els productes no superin aquesta verificació, no es podran vendre a les farmàcies. Els productes que sí que superin el control podran vendre's, però l'etiqueta haurà d'indicar que es tracta d'un medicament homeopàtic sense indicacions terapèutiques aprovades. Per parlar-ne de tot plegat, volem saber què n'opina el Col·legi de Metges de Barcelona. És per això que hem volgut parlar amb el doctor Jaume Sallarès, vicepresident del mateix Col·legi de Metges de Barcelona. Doctor Sallarès, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Abans de començar a parlar de tot plegat, quan parlem d'homeopatia, de què estem parlant?
Pues miri, l'homeopatia és una ciència que va aparèixer fa bastants anys ja, 200, 300 anys, en l'entorn, bàsicament a Alemanya, i que després s'ha estès pel resta, i que utilitza productes homeopàtics, productes que tenen unes dilucions molt, molt altes, que fan que generi dificultat d'entendre que aquest producte és eficaç o té utilitat terapèutica. Mm. Probablement quan l'homeopatia va tenir el seu inici, diguem-ne, els requeriments tècnics i els coneixements eren uns i no té res que veure amb els actuals. I per tant, avui es considera que és una alternativa, és una acció complementària i no alternativa. És a dir, el tractament de la medicina és únic, però es poden utilitzar altres elements com a complementaris.
Per tant, doctor, quan estem parlant d'allò que en parlem sovint, al carrer, de medicina natural, parlem d'això.
És que medicina, nosaltres entenem que només n'hi ha una, no hi ha diverses medicines. Hi ha una única medicina, una única manera de fer de metge, i que, en tot cas, en el procés terapèutic, el metge utilitzarà tots aquells elements que té al seu abast. Uh-huh. Fonamentalment fàrmacs, però a vegades no només fàrmacs, sinó també consells, etc.
Dèiem que els laboratoris homeopàtics disposaran d'aquests 3 mesos per demostrar que els seus productes són eficaços. Quina és la posició oficial del Col·legi de Metges de Barcelona respecte a aquesta notícia?
Nosaltres entenem que el que s'ha de clarificar bé les coses. Fixi's, els fàrmacs, el que tothom entén per un medicament, doncs té una regulació molt estricta. Les agències europees i espanyoles i de cada un dels països tenen uns protocols i una manera d'actuar que donen seguretat als ciutadans, perquè ens garanteixen que aquells productes que tenen l'etiqueta de medicament han passat tota una sèrie de controls. I aquests controls, fonamentalment, què pretenen? Doncs, en primer lloc, demostrar que aquell producte és segur, però també que aquell producte és útil per a aquelles indicacions terapèutiques pel que està autoritzat. Mm-hmm. Jo crec que intentar posar productes que no passen per aquesta via i, a més, posar-los els noms de medicaments, doncs és confondre els ciutadans. I, per tant, jo crec que aquí la regulació hauria de ser clara. Mm-hmm. Els fàrmacs, els medicaments, han passat tot un procediment que està molt reglat, l'altre són altres productes, però no, en tot cas no poden ser medicaments.
Sí que l'etiqueta d'aquests que passin al control hi posarà medicament homeopàtic sense indicacions terapèutiques aprovades. Què vol dir això?
Doncs vol dir tot això que diu, però la paraula que crec que genera confusió és la de medicament. Uh-huh. Perquè, tu, com li deia abans, el medicament té una regulació molt sòlida, molt seriosa, i aleshores introduir aquest element de confusió és que en si és una contradicció. És a dir, si és un medicament i no té una indicació terapèutica, es fa difícil d'entendre. Per tant, fins i tot el fet d'ajuntar les dues paraules, jo entenc que genera confusió. Seria millor que li haguessin trobat una solució més adequada, però la paraula medicament aquí genera confusió als ciutadans.
Per últim, doctor Sallarès, preguntar-li que aquests tipus de productes homeopàtics hauran de passar un tipus de verificació. De quin tipus de verificació estem parlant?
En tot cas, el que segur és que no serà la mateixa que s'utilitza per a la major part dels productes que tothom coneix com a medicaments, perquè la regulació, com li deia, és molt estricta. Haurem de veure exactament què vol dir, perquè fixi's, diu, sense indicació terapèutica. Per tant, quina utilització se n'haurà de fer d'aquests productes. I jo crec que el tema gruixut, el tema fonamental és que la legislació el que ha de procurar és vetllar per la seguretat i evitar confusions. I si s'utilitza la paraula medicament en un producte que immediatament es diu sí, però no té indicació terapèutica, jo crec que això no contribueix a donar seguretat.
Doncs doctor Jaume Sallarès, vicepresident del mateix Col·legi de Metges de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Fins la propera.
Moltes gràcies a vostè. Bona tarda.
Fins la propera. Adéu.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei.
Avui al Vademecum també ens en volien fer ressò del que passarà el proper dissabte, dia 26 de maç, a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm a Barcelona, on s'hi realitza un mercat de tast solidari, una iniciativa que sorgeix de la Fundació Jobert Figueres. Paola Jobert, directora de la Fundació, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de començar a parlar d'aquest proper dissabte 26 de maig, recorda'ns a què es dedica aquesta fundació.
La Fundació Jobert Figueres és una entitat sense ànim de lucre que el que fem és atendre famílies que tenen cura d'una persona malalta i que es desplacen a Barcelona per rebre tractaments. Són gent sense recursos per poder llogar un pis o pagar un hotel i la Fundació el que fa és oferir-los allotjament perquè gestionem 9 pisos i també perquè tenim convenis amb hotels per estades més curtes.
Mm-hmm. És un problema sovint molt invisible, eh?
Molt, molt, molt invisible. De fet, portem 15 anys fent-ho i quan vam començar la gent ens deia però jo no se m'havia acudit mai que això passés. I en canvi un 30% de les persones que estan en els grans hospitals com Vall d'Hebron o el Clínic venen de lluny, de més enllà de 50 quilòmetres i per tant molt sovint no poden tornar a casa seva a dormir a casa.
Què és el que fareu el dissabte dia 26 per donar també visibilitat a aquest problema, entenc, eh?
El dissabte fem, 26 de maig, fem la tercera edició del Mercat de Tast. Uh-huh. Serà durant tot el dia, de 11 del matí a 9 del vespre, com deies tu, en el lloc fabulós de l'antiga fàbrica Damm, i és un mercat tradicional, amb paradistes, amb gent de proximitat, amb productors locals, però a més podràs tastar. Hi ha tastos i hi ha venda de producte. I, per tant, hi haurà música en directe, hi haurà tallers infantils i tallers d'adults, de cuina, de decoració, i la idea és que puguis estar una estona agradable, al dematí, a la tarda, al vespre, prenent alguna cosa i després pots endur-te'n la compra a casa feta.
Apartindrem, doncs, això, eh? Alguna xerrada, algun tipus de testimoni d'aquesta problemàtica per informar-los tots plegats de que això passa, de que això succeeix?
Sí, sí, sí. Tindrem també una zona de la Fundació que podrem explicar i tot el que fem, com ho fem. Hi haurà un espai expositiu del que fa la Fundació. I ahir, per exemple, un familiar que ja porta uns mesos em deia que també hi serà per explicar la seva experiència i com ho està visquent. I, bueno, crec que és una bona ocasió de conèixer i de donar a conèixer aquesta problemàtica.
Mm-hmm. Paula, què preteneu aconseguir amb els beneficis aconseguits?
Mantenir els pisos. Ens costa molt. La veritat és que penseu que són 9 pisos, alguns d'ells amb lloguers de mercats, amb tots els costos de manteniment, amb les reparacions, i a més hem d'obrir pisos nous, perquè tenim llista d'espera, sempre. L'any passat, per exemple, vam tenir més de 400 sol·licituds i vam tenir 240 famílies només. Per tant, són moltes les que no podem atendre, i això vol dir que es queden amb una cadira a l'hospital molts dies o dormint en el cotxe.
Hi ha suport per part de les institucions respecte a aquest problema?
Sí. Una tercera part dels nostres ingressos ens venen per subvencions. I tenim dos pisos cedits per la Generalitat, tenim un pis amb un lloguer de mercat, amb un lloguer social afavorit per l'Ajuntament. Per sort, sí, si no, no ens en sortiríem.
Deies, Paula, que tot això, tota aquesta festa, perquè no dir-ho així, però que posa en evidència una problemàtica com aquesta, serà el proper dissabte 26 de maig a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm de Barcelona, d'11 a 9 del vespre, que és al carrer Rosselló 515 de Barcelona. Paula Figueres, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta festa.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Us esperem el dissabte 26.
I tant. Vinga. Compte-hi.
Fins la propera. Una abraçada.
Per més informació, visita el nostre web, bademecum.cat, o segueix-nos al Twitter i al Facebook com a bademecum.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs, com ja saben els nostres oients, al Bademecum sempre intentem comptar amb els millors professionals que ens venen de la Clínica del Remei, com és el cas de la doctora María Ángeles Idiazábal. Què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Avui volem parlar de l'estimulació cognitiva. ¿Qué tenemos que entender por estimulación cognitiva?
Lo primero que tenemos que saber es qué son las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son conjunto de las funciones de nuestro cerebro que nos permiten dos cosas muy importantes, adquirir y procesar la información. Cuando hablamos de funciones cognitivas hablamos de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, planificación, organización, etcétera. Entonces, la estimulación cognitiva es el conjunto de todas aquellas actividades que nosotros tenemos dirigidas a mantener, mejorar o potenciar nuestro funcionamiento cognitivo mediante ejercicios pues de memoria, atención, percepción, etcétera.
Y esta estimulación se procura estimular, ¿no?, a través de lo que se llama telemedicina. ¿Qué es la telemedicina?
Sí, desde nuestro centro, que somos pioneros en este sentido en el campo de la estimulación cognitiva a través de telemedicina, utilizamos esta herramienta. La telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia, utilizando tecnologías de información y comunicación, lo que venimos llamando TICs, ¿no? Con ello, ¿qué conseguimos? La telemedicina es una herramienta que nos permite mejorar la asistencia a nuestro paciente y que pacientes puedan tener acceso a estos tratamientos o a estas intervenciones que de otra forma no podrían tenerlo, pues por distancia física o por dificultades pues de movilidad o de cualquier otra causa.
Doctora, ¿es esta una técnica relativamente nueva?
La telemedicina ya lleva unos cuantos años utilizándose. Llevamos varios años intentando dar la máxima prestación de servicios médicos a distancia, pero sí que es verdad que en los últimos años, con el desarrollo de las últimas tecnologías, cada vez ha ido ocupando más ámbitos sanitarios y cada vez aporta más ayuda a nuestra función del día a día.
¿En qué técnicas consiste esta estimulación cognitiva a través de esto a lo que se llama telemedicina?
Vale. La estimulación cognitiva a través de la telemedicina, ¿qué es? Todos los tratamientos de rehabilitación cognitiva convencionales que antes se hacían en los despachos, ¿no?, y en las consultas y de día a día, lo que hacemos es que el paciente lo pueda realizar desde su domicilio. Eso sí, siempre está bajo un control y un seguimiento de un profesional que se dedica a ello. Lo hacemos a través de una plataforma digital en la cual nuestros pacientes pueden acceder a ella y realizar los ejercicios terapéuticos que siempre están diseñados de una manera bastante lúdica, como juegos mentales accesibles vía online, y con ello también conseguimos potenciar la motivación. Todos sabemos que la motivación es algo muy importante en cualquier proceso de rehabilitación del tipo que sea.
Entiendo que si cada persona puede usar esta telemedicina usada en su casa, siempre a través del consejo de un médico, claro está, el tratamiento llega a ser personalizado. ¿Cómo se llega a esa personalización del tratamiento?
Cuando una persona acude a nuestro centro porque tiene algún tipo de problemas de atención, de memoria, de que no me concentro, que suelen ser las quejas habituales, nosotros tenemos un equipo multidisciplinar que lo que hace es una evaluación neurológica de por qué es lo que le está pasando al paciente, neuropsicológica y también incluso psicológica y emocional, ¿no? Y a partir de ahí se la valora exactamente qué déficits cognitivos tiene y en qué grado. Y se elaboran unos protocolos de tratamiento específicos para cada paciente. Como hacemos controles periódicos, lo que hacemos es ver, según la evolución del paciente, cómo hay que ir adaptándolos a la recuperación de sus capacidades o planificar nuevas estrategias que nos sirvan y nos puedan ayudar a la rehabilitación de este paciente en concreto.
Como decía la doctora, la telemedicina quiere ayudar a revertir este déficit cognitivo, ¿no? Pero este déficit cognitivo, ¿cómo se llega a él? ¿A través de la edad? ¿A través de una enfermedad?
Los déficits cognitivos tienen múltiples causas. Nosotros los podemos encontrar asociados, por ejemplo, a las enfermedades neurológicas. Es lo que la mayoría pensamos en déficits cognitivos en el Alzheimer o en la demencia, ¿no? Pero no solo aparecen en estos casos, aparecen en otras enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, Parkinson, etcétera. Nos aparecen también en enfermedades que no son neurológicas, como la fibromialgia. Aparecen asociados al estrés, que produce importantes déficits cognitivos que se pueden recuperar. Los encontramos en niños con trastornos del neurodesarrollo, del aprendizaje. Y también, lógicamente, tenemos el deterioro cognitivo asociado a la edad, que es una causa frecuente, ¿no?
Uh-huh. Y además es un método este de la telemedicina que se usa también para personas sanas. ¿Por qué también para personas sanas?
Se utiliza también para personas sanas porque el objetivo es mejorar las capacidades cognitivas. Entonces, lo que hacemos es potenciar y mejorar el funcionamiento cognitivo de una persona. Es decir, lo que se diría de una forma fácil, sacarse el máximo partido a sus propias capacidades, ¿no? También se utiliza en personas sanas desde otro punto de vista, que es en personas de mayor edad, para retrasar el envejecimiento cognitivo asociado a la edad normal, ¿no? Haciendo este tipo de intervención, nosotros podemos prevenir y retrasar el deterioro cognitivo. Y en personas jóvenes, pues estimular y sacar el máximo rendimiento a sus propias capacidades.
Doctora Iria Zabal, de la Clínica del Remedio, hoy nos ha explicado la estimulación cognitiva a través de esta nueva, más o menos, técnica, que es la telemedicina. Muchas gracias hoy por atendernos también.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Doncs fins aquí una nova edició d'aquest Vademécum. Ja ho saben, el proper divendres a 8:15 del vespre tenen una nova cita a Ràdio Estel per encetar una nova edició del Vademécum. Mentrestant, salutacions cordials d'Antoni Huguet, de qui els ha parlat també en Joan Trias. I això, salut, molta salut.
Es un monstruo grande y pisa fuerte. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.